Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Adrià Tardi Villar. Compte enrere perquè Israel comenci l'operació militar terrestre a Gaza. En les últimes hores, soldats i tancs israelians ja han fet incursions puntuals per intentar alliberar el centenar d'hostatges que continuen retinguts per Hamas. Mentrestant, milers de ciutadans palestins fugen com poden cap al sud de la franja després de l'ultimàtum llançat per Israel, que ha demanat que els civils marxin del nord de la regió. La majoria ho fan amb desesperació.
Els va passar als nostres avis, ara ens passa a nosaltres. En el passat, els nostres pares, i ara nosaltres. Ens estan fent fora. Això estava planificat. Gaza està destruïda. És una catàstrofe.
L'ONU i diverses ONGs alerten que aquest èxode agreujarà la catàstrofe humanitària i creuen que és impossible fer sortir tanta gent en tan poc temps. Però el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, confirma que la seva resposta militar anirà a més.
Estem atacant els nostres enemics amb una força sense precedents. Recalco, això és només el començament. Els nostres enemics només han començat a pagar el preu. I no detallo el que ha de venir. Però dic que això només és el principi.
L'Audiència Nacional envia al banc dels acusats l'exministre de l'Interior del PP, Jorge Fernández Díaz. És un dels investigats del cas Kitchen, el suposat operatiu parapolicial dedicat a espiar Luis Bárcenas per robar-li documents comprometedors per al Partit Popular. La Fiscalia li demana 15 anys de presó. Des del 2017, 90 persones han mort in situ en un incendi d'habitatges a Catalunya, 12 de les quals aquest any. Segons els bombers, la xifra es podria reduir si se seguissin els consells de seguretat. Ho explica el sotsinspector Eloi Rufas.
El que hem de fugir és dels focs i la manera de fer-ho és tancar-li la porta al foc. Vull remarcar que una porta de fullola dolenta de casa, qualsevol casa, ben tancada, aguanta tranquil·lament el foc 20-30 minuts. Això és temps de sobres perquè els bombers arribin, ho puguin extingir o com a mínim ho puguin treure. Fer aquest petit gest de tancar aquesta porta al foc augmentarà molt la supervivència de la gent.
El 75% de les llars d'infants asseguren que les criatures sobreexposades a les pantalles tenen retards globals en el seu desenvolupament. És una de les conclusions de l'enquesta que ha fet l'Associació Catalana de Llars d'Infants en 130 escoles bressol privades de Catalunya. Segons la portaveu de l'entitat, Ruth Baqués, els infants queden absolutament fascinats per les pantalles i això té conseqüències.
Tot el que és l'empatia, el poder veure l'altre, queda afectat greument, perquè a més no estem parlant de 5 minuts, estem parlant d'hores.
I ha mort als 80 anys la poeta nord-americana Louise Glück, guardonada amb el Premi Nobel de Literatura l'any 2020. Nascuda el 1943 a Nova York, Glück va guanyar el seu primer gran guardó, el Pulitzer de Poesia, quan tenia 50 anys pel poemari L'Iris Salvatge. És autora de 14 llibres poètics amb un parell de títols traduïts al català per la valenciana Edicions del Buc, Avern i Nit Fidel i Virtuosa. El responsable dels efectes especials de Jurassic Park, Phil Tippett, ha rebut aquest divendres el Gran Premi Honorífic del Festival de Cinema de Sitges. Pioner de l'efecte conegut com a stop motion, Tippett té un Oscar per aquesta pel·lícula i un altre pels efectes visuals del Retorn del Jedi, de Star Wars. L'especialista nord-americà creu que cal estar oberts a les noves tecnologies, inclosa la intel·ligència artificial.
Everything changes with technology.
Tot canvia amb la tecnologia i és responsabilitat dels artesans i els artistes almenys explorar la nova tecnologia. La meva comparació és, si jo fos un violinista, enrere en la història, i algú m'oferís l'oportunitat de tocar el primer Stradivarius, seria una gran oportunitat que no podria rebutjar.
I ens queda la informació esportiva amb el Joan Fitó.
El Barça de bàsquet ha sumat la segona victòria en dues jornades a l'Euroliga. Els de Roger Grimau han guanyat l'Olympiakos grec per 68-77. És, com dèiem, la segona victòria consecutiva a la màxima competició continental. Nicola Provitola amb 17 punts i Àlex Abrines amb 16 i 5 de 7 en triples han estat els dos màxims anotadors del Barça. En futbol, Alejandro Valde no té cap lesió important al pubis, només hi té unes molèsties que l'han obligat a abandonar la concentració de la selecció espanyola. El jugador del Barça estarà disponible per al pròxim partit de Lliga diumenge que ve contra l'Atlètic Club. De la jornada de seleccions, dos partits destacats, tots dos en presència de jugadors d'equips catalans. Països Baixos 1, França 2, on Deli Blin, defensa del Girona, no ha jugat cap minut, i Portugal 3, Eslovàquia 2. Joao Cancelo ha jugat el partit sencer i Joao Félix ha entrat al minut 65. Alemanya, Portugal, França i Bèlgica han certificat ja la seva classificació per a l'Eurocopa. A segona, l'Espanyol juga aquest dissabte a les 9 contra el Valladolid, a l'RCD Stadium. Luis García té les baixes per lesió de Pol Lozano, Keydy Vare, Salvi Sánchez i Antonio Roca. I tornant al bàsquet aquest dissabte, dos partits en presència catalana a la Lliga ACB, Girona-Tenerife i Unicaja-Penya. A la Lliga Femenina, l'Uni Girona visita a les 6 la pista del Perfumeries Avenida.
Fins aquí les notícies.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Temperatura mullerussa, Jofre Genoer.
Bon dia, ara mateix tenen 13 graus, un menys que ahir.
T'estàs quedant afònic, Jofre?
Sí, hem començat el dia una mica amb afonia, però
cada connexió pateixo més. Si vols que vingui a fer el temps aquest migdia al Tena, m'avises, eh?
Val, vine.
D'acord. Te'n posaran els collals que et posen a tu o no?
Encara no, collals, aquesta època, què dius?
És que hi ha aire condicionat, que jo sé que al Pallissé li va l'aire condicionat que dona gust.
Sí, sí, però tant com per anar amb collal, crec que no, sí, vaja, jo no.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
Va, mullerussa i què
però
més?
Jo vull veure't amb collal, eh? O sigui, vine, eh?
Vinc. Val.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio. I'm a scat man.
Premi absolut a la primera persona que sigui capaç de dir el títol d'aquesta cançó d'una tirada i sense equivocar-se en cap síl·laba, no? Esquiva, bob, va, dog, bap. O sigui, directament impossible. I sabeu per què? Doncs perquè Scatman John, és a dir, aquest John Paul Larkin, que va ser l'autor i que va realment aconseguir l'èxit més monumental de la seva història, de la seva carrera l'any 1994 amb ella, era tartamut. Era tartamut i com que ell mateix era incapaç de dir bé el títol, va aconseguir dir-lo cada vegada com li passava pels sants nassos i la gent li comprava. Fins i tot els Beavis and Butthead, que la van convertir en un dels leitmotivs permanents de la seva sèrie. És una manera de començar amb energia la finestra discreta d'avui. Ho dic bàsicament per agrair moltíssim les cartes dels oients que estan encantats de la vida de com ha tornat la finestra discreta i molt concretament una senyora que ha dit: escolta, no sé què heu pres aquest estiu, no prenem res en aquest programa, però heu tornat amb una energia, una gràcia i un salero absolutament desconegut amb vosaltres fins ara. O sigui,
perquè estem de tornada, ja, ens dona igual. Ja,
no? Sí. Sí, estem tornat ja, Sílvia, sí. Hem tornat definitivament.
Mira si estem de tornada. Que m'has portat amb aquesta cançó a la meva època dels anys 90, del Blanco i Negro Mix i de Pastis amb Henry i tot això, saps? O sigui, sí, no prenem res, però ho preníem en aquella època.
Prenem cinema, bàsicament, tot el dia. Per on? Pel nas, per la boca, per tots els forats del cos, directament. Així, dit clarament i sense cap mena de vergonya. Qui? Doncs nosaltres, els de la finestra, Sílvia Andrés, Fausto Fernández, Oriol Fidalgo, Àlex Gorina, Alfons Gorina, el Xavi Cussó, avui, a més, amb nosaltres, l'Andrea Martínez i el Miquel Jario. Salutacions, Fausto.
Salutacions i bona nit a tothom.
Què tal? Com estàs, amic Xavi? Des de lluny, aixeca el dit i s'ha sentit, eh? Val, d'acord, molt bé. I tota la colla de la finestra que no intervenen avui al programa, però que són en esperit. L'Ignasi Abad, la Marta Armengou, el Josep Maria Bunyol, la Mariona Borrull, la Desi de Fez, l'Elisabet Espuny, a punt de marxar a Israel. I Eli, cuida't molt, que has de venir amb nosaltres a fer els teus espais molt ràpidament, eh? El Francesc Garriga, la Violeta Covaxis, l'Alba Laguna, el Guillem Marí, l'Esteve Soler, la Lista Piol, el Pere Vall i la Núria Vidal. Amb uns sistemes de comunicació claríssims. facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat i el Twitter @finestracr. Recordeu, fins les 2 de la matinada, cada matinada de divendres a dissabte, avui des de Sitges, i ja li dic a l'oient que ens felicita que no anem finalment al clam perquè ens hem fet mal al peu, és a dir, jo particularment, i no és natural bellugar-se i anar a una altra banda. Però com el clam continua la setmana que ve, la setmana que ve tindrem clam en directe al programa. Queda clar? Queda dit? Doncs disfruteu del programa i de l'audiovisual després que dedicarem a David Lynch amb Violeta la Burra fent-li companyia. Perdoneu, voleu una mica de música i de record antic d'aquells que ens agraden tantíssim? Aquest.
Senyora Gallardo, is anything I can offer you?
Yes. My husband.
Oh?
Please believe me. I came here in no spirit of rancor. I'm not here to judge. I can understand your being interested in my husband. He's the first man in Spain. The greatest in his profession.
Atenció a la banda sonora, senyores i senyors, que és d'aquelles que ja no se senten a cap pantalla. Música de David Raxin, pel·lícula ambiciosa, Forever Amber, i protagonista de l'escena amb Rita Hayworth de Sangre i Arena. Fausto, et deixo dir el nom, va, que el tens als llavis.
Linda Darnell, la chihuahua de Pasión de los Fuertes, de John Ford.
Efectivament, va néixer el 16 d'octubre del 1923, va morir al 65, i per tant, dilluns que ve serà el centenari del naixement d'aquesta coprotagonista amb Tyrone Power d'El Signo del Zorro, la Verge Maria de la Canción de
Bernadette.
Efectivament, i títols d'or total. Ángelo Diablo, Carta a tres esposas, cartas en... Muchas cartas.
Muchas cartas.
La seva vida, no? Linda Darnell, de Dallas, una altra d'aquestes centenàries que tenim en la memòria, en el bon record d'aquest programa, que, evidentment, fa el seu homenatge i, a continuació, capbussar-se a Sitges, que és el que hem vingut a fer, el que voleu sentir i el que farem a partir d'ara i fins d'aquí dues.
La finestra indiscreta.
Quines tres? Engorilats i engorilats a Sitges, on ens esperen exorcistes i pianistes.
No tengas miedo. Ya nos conocemos.
I Àlex de la Iglesia, i Bayona, i Belén Rueda, i la gran guanyadora de Sant Sebastià, Jayone Camborda, i Ocorno, al ritme de Joe Hisaishi.
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina. Dream high in the quiet of the night, you know that I caught it. Bad, bad boy, shiny toy with a price, you know that I bought it.
I ara direu, vosaltres també, finestreros, també vosaltres, és que és cine aquesta setmana, no?
Taylor Swift, que és una de les estrenes, aquest concert filmat que preveu trencar la taquilla de forma descomunal i vaja, doncs li hem de fer un petit espai al nostre programa també. Jo crec que és l'únic que li farem al llarg d'aquesta nit, tot i que...
Bé, sonarà alguna vegada així, sí, de fons musical, discret, quan toqui, però no serà la protagonista, no? No es menjarà el programa, no s'apuntarà les nostres intencions i propòsits, no. Tenim moltes coses a parlar i moltes coses a celebrar. És curiosíssim. Es va presentar la crítica nord-americana el 17 d'octubre del 1978. Dimarts farà 45 anys.
Basta de Michael Myers para siempre.
Sembla la música de sempre, i sí, és la música de sempre, però reorquestrada en alguns moments per el remake que va fer el pàjaro aquest del David
Gordon Green.
El que ha destrossat les dues sagues.
Que el diablo lo confunda.
El director de Superfumados.
No, és que és impossible, impossible. Una història que passa el 1963, mira, també és aniversari, eh? Alerta, no sé si era febrer, no tinc ni idea. El lloc, el 43 de Lambkin Line. Ara m'he quedat amb vosaltres.
Què passava el 43 de l'Amkin Line?
Home, devia ser quan Michael Myers matava la seva germana, no?
La primera víctima, que es deia... Judith Myers!
Home, però un moment, deixa una mica de marge, per l'amor de Déu.
És que no et volia posar el compromís, tampoc.
No, ara ve això ho treia.
Ara ve la cosa que em fa
allà
gràcia.
Allà la làpida.
I qui és qui posa llum a la foscor a la primera pel·lícula de Michael Myers?
Ui, però què vol dir aquesta pregunta?
Quin actor posa llum a la foscor? Hòstia. És a dir, qui investiga?
Donald Pleasence.
Ja està.
Sam Loomis.
Sam Loomis, directament.
És psicosis.
No, clar. Que bonic aniversari. És tan Sitges, a més, aquest encara ho és més.
Doctor, gracias por venir. Necesitamos varios de estos.
Su construcción resultará extremadamente sencilla.
Oh, ¡qué horrible va a ser nuestra Navidad!
¡No! ¡Qué feliz!
¿Oh, sí? ¡Qué feliz va a ser nuestra Navidad!
És curiós perquè mai ho oblidaré, eh? Es va estrenar als Estats Units el 13 d'octubre de 1993, estem celebrant els 30 anys, i pràcticament dos dies més tard es presentava al Festival de Sant Sebastià i al Festival de Sitges, no sé què va passar aquell any, que anaven tots junts, tots apilotonats absolutament, i després ens queixem, no? Per tant, 30 anys d'aquesta obra, que jo ja no sé si és de Henry Selick, de Tim Burton o de Danny Elfman. En fi, trieu el que vulgueu vosaltres, no sé. Què preferiu? Que signi qui?
Home, jo, en aquest cas, diria Danny Elfman. M'arriscaré, perquè quan el vaig entrevistar realment ell tenia molta part de la creació del personatge, no? Del
la música
Skeletor, i la música i les cançons, i quasi diria que és l'essència del
film. I sabeu de Jack Skeletor, clar. Evidentment.
No? Però reivindicar a Selick, perquè sempre es parla que és una pel·li de Tim Burton.
Bueno, i Ugi Bugi, evidentment. Bueno, jo crec que amb Eduardo, Frankenweenie i el nen nostre són els quatre personatges més importants i més macos de tota la trajectòria de Tim Burton. De manera que celebrem-ho definitivament. Fausto.
Què tal?
Tens una cara de pilluelo que... Sí. Senyores i senyors...
Lascal.
Uri, prepara uns aplaudiments espectaculars quan puguis, perquè ara els està buscant per tot arreu, però qui ha guanyat el primer i més important premi del festival és, senyores i senyors, el aquí presente, Fausto Fernández!
Prou, gràcies. Gràcies.
I per això l'hem fet venir corrents al programa d'aquesta setmana.
Fausto!
Què?
T'ho esperaves?
No m'ho esperava.
No, de veritat? No. Vas anar al xiringuito de la platja dels Mates sense saber que t'anaria...
Com tu vas anar l'any passat, igual.
Bueno,
i tampoc t'ho esperaves.
Si sóc una mica més vell que tu, vols que...
Però una mica només.
No, clar.
No, clar, quan va començar a parlar l'Àngel Sala... d'una persona que sabia molt i que era molt important i que el festival se l'estimava, jo estava mirant al voltant meu i no ho trobava a ningú.
Però ja quan...
Tot ni l'Alfons, tampoc, estava allà.
No, però ja quan va dir la part de no dorm i és com un mussol... Ja...
I Lady Alcon, no, quan va dir lo de Lady Alcon.
Ja, aleshores ja va estar més clar, sí.
Va estar molt maco, lo de Lady Alcon 2, no m'ho esperava i he de reconèixer que em vaig emocionar, sí, és veritat. Soc humà. Sí.
Oients del programa, aquí l'estimat Fausto ben mereix que li envieu una felicitació. Ja ho sabeu que podeu fer servir facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat i... @finestracr, si feu servir el Twitter, perquè bé que s'ho mereix i perquè l'escolteu sovint i perquè és un d'aquests tertulians que no falla absolutament mai, cap d'ells, no falla mai.
Som un gran equip.
I sempre ens porta unes pel·lícules per redescobrir-nos absolutament increïbles, perquè quan va dir quina volia recomanar aquesta setmana, vaig haver de fer un esforç de memòria perquè no me'n recordava ni si l'havia vist, ni si no l'havia vist. Era una pel·lícula... Ara us la presentarà, que sona així.
Anna. Not much time. Come with me. Before I... Kiss me. Kiss me.
Digue'ns quina pel·lícula és aquesta tan estranya.
És una pel·lícula molt estranya, però és una pel·lícula que, en el fons, és una pel·lícula... Jo crec que és una de les pel·lícules més romàntiques que he vist a la meva vida. És Ni el mar ni l'arena, una pel·li d'un director que només va fer aquesta pel·lícula pel cinema, que era Alfred Barnley, que era editor i que va fer molta sèrie per la BBC i que va morir amb 42 anys, va morir molt jove. I és una pel·lícula on la Susan Hampshire està a un poble... un poble d'aquest allà a la platja, a Escòcia, Escòcia, hi ha un far, Escòcia. Però sobretot ja, mira, mira, Sílvia, però sobretot hi ha el senyor del far, que és molt guapo, i tots dos tenen una relació, fan l'amor a una escena que van tallar aquí i que van tallar també a Anglaterra, però una escena de sexe, on es veia la Susan Hassar nua, i després de fer l'amor, doncs resulta que el mor. Però és igual, pel què? Perquè ell continua tornant a fer l'amor amb ella, mor, i cada cop més perjudicat perquè està mort. I per allà surt el germà d'aquest home, que és el paper que fa el Frank Finlay, que és un purità, molt tancat allà al poble i que no es creu el que està passant. I és una pel·lícula molt, molt estranya, però és molt, molt romàntica. És molt difícil de trobar i de veure ara, encara que l'han editat a Anglaterra i hi ha una edició molt maca del British Film Institute amb declaracions del Frank Finlay i de la Susan Hampshire. I jo crec que si per alguna casualitat algú la troba, si la Filmoteca la vol recuperar, o fins i tot si el Festival de Sitges la vol recuperar, al Seven Chances o on sigui, però és una pel·li fantàstica, doncs jo crec que la gent tindrà també un enamorament com vaig tindre jo quan la vaig veure fa anys.
¡Sois brujos! ¡Mentís! ¡Estáis mintiendo! ¡Estáis mintiendo! ¡Estáis mintiendo!
Meigas, cinema i la finestra indiscreta.
Mira, el festival yo creo que hay que darle un voto de confianza a Ángel Sala en el sentido de que ha puesto por fin la palabra fantástico que todavía quisiera saber quién se la quitó. En segundo lugar, que se ha cargado el gran angular, que me parece muy bien. Ahora solo falta que no haya 8 jurados, el jurado popular 9... que haya tantas secciones, porque se ponga como se ponga la organización, ningún periódico, radio o televisión va a decir más allá de que se ha premiado un mundo. Luego es absurdo. Hay demasiadas películas, pero hay que pensar que hay que quitar películas y secciones. Y claro, si es que había trenes especiales para ver Seven Chances, si había un interés loco, loco, por ver nuevas visiones, que venían autobuses, excursiones, venían hasta de Badajoz a ver nuevas visiones, claro, que quiten todas esas estupideces y que descarguen de películas. Porque no es un problema de cansancio y de que yo no quiera películas, es de que no existen, no hay. Pues ya está.
Tal cual. Sí,
únic.
Buenas noches, dígame.
Sí, buenas noches, dígame.
Doncs Carlos Pumares, com tots sabeu, probablement va morir als 80 anys, es va pillar per sorpresa ahir, de matinada, gairebé. Feia només 3 o 4 anys que no venia al Festival de Sitges, tots sabíem que era molt malalt, però farà raríssim no tenir-lo pels passadissos queixant-se de tot.
I... A les cues, a l'auditori.
També la cadira reservada.
Sí, no? Hi ha una iniciativa per
retirar-la.
Retirar aquesta butaca
de l'auditori.
Vosaltres sabeu que quan va fer el que va passar amb la pandèmia, que resulta que van fer una filera sí, una filera no, i la butaca que ell seia sempre
era que no.
Filera que no, i ell va seure. I van haver de canviar
l'ordre de tot l'auditori.
De totes les altres fileres de l'auditori perquè ell pogués seure a la seva cadira.
I poca broma quan algú seia abans que ell a la butaca, que jo el vaig veure tenir alguna discussió.
Sí. Polvo d'estrelles, també La Clave, era un col·laborador habitual, Cròniques Marcianes també sortia, un programa que es deia BO7, Antena 3 el recordaran sempre, i Los Guiones de la Casa de les Chivas i altres, bueno, alguna putrefacció que...
El Gran Amor de los Vampiros.
I l'Hotel de les Mil i Una Estrelles, també.
Amb el Luis Aguilera, televisió. No, però també va escriure fotogrames. Ho parlo perquè jo estic allà i ell va escriure allà també a fotogrames, que feia la crítica de les pel·lis que donava Televisió Espanyola. I ja era molt hardcore aquella època, sí, sí.
I, evidentment, Torrente el Protector.
On feia un cameo.
Un cameo. Escolteu,
Que l'enyoraré molt.
Les referències, molt, les referències. Tot i que jo podia estar molt desacord amb ell, deia un esborrat.
Et posava caldo quan no sabia que, sí, que era...
Jo havia anat
quan
una...
jo estava davant, sí, davant, sí, d'ell, però ell no sabia que jo era el teu fill de... L'Àlex Gorin, que mejor
jo, això,
que no sé què.
Això
tal.
Passava a mi. Hi havia un cercle de 4 o 5 crítics i ell estava d'esquena i jo anava cap allà i sentia... Es que Àlex Gorin, lo que hizo con el festival, no sé, no sé què... Hola, Àlex, què tal? ¡Qué bien lo haces, chico!
Contigo sí que estaba bien el festival.
No, ahora.
No, ahora, en fi, adorable absolutament. Sí. I, home, i la veritat és que ens va ensenyar tots a fer aquestes coses radiofòniques que fem avui també a la Finestra Indiscreta, a la seva manera, que molts diuen molt madrilenya, però no era madrileño, no. Era de Portugalete. Era un vasco total, o sigui...
I de pura cepa, sí.
O sigui, poca conya. En fi, Sounds of Sitges, també la veu de Carlos Pomares. What are you doing? Vitals are looking better. Really is an amazing recovery. I want more. No. I need it. No m'estaré de dir que els teus estrenys, Sílvia, gairebé estan convertint-se en el hit del programa, eh?
Això és mentida.
Han arribat cartes i cartes felicitant-te per l'estreny del Hayao Miyazaki, pel que vas fer abans de la Julie Andrews, etc, etc.
Però perquè vosaltres dos sempre... És, jo ho dic, però vosaltres esteu allà, bueno, és una feina d'equip.
És així, és així. Bueno, escolteu, el resum del festival de moment, amigues i amics, perquè els premis no sabran fins demà. El jurat està reunit en aquests moments.
Està sopant.
I acabant de sopar i allargant el sopar i fent el cafè copa i puro, però realment demà se sabran els premis, a migdia aproximadament, i ja veurem què passa. El que ha dit el Pomares, jo continuo dient que és veritat. Hi ha seccions que no sé en què se diferencien unes d'altres. O sigui, què, per què una pel·lícula està a òrbita i no a noves
edicions? Ho discutíem. Què significa òrbita?
Panorama.
Per tant, és a dir, tenen totes les pel·lícules i van fent esta aquí, esta allà, esta més allà, etc, etc. Massa pel·lícules. Bueno, l'anècdota que vaig explicar l'altre dia, o no la vaig explicar, la de l'Anna Torrent?
La de l'ascensor. Anna Torrent és jurat en aquests Sitges i te la vas trobar en un ascensor i va dir que si s'havien vuelto locos que a l'arribar aquí saber el número de pel·lícules que havia de veure.
Ella va ser jurat quan jo era director del festival l'any 95, crec que va ser, l'any del centenari del cinema, i em va dir... Però en tu època no havia tantes pel·lícules. Diu, no havia moltes pel·lícules, com a tots els festivals, però tantes no. Però com pretenen que veiem 6 pel·lícules cada dia? O sigui, ens tornarem lelos. Esto es increíble. A más, esto te lo tienen que decir antes, em va dir. Yo sé que no te lo dicen antes porque si no, no vas. Clar. O sigui, clar, directament, no? Bueno, va, resum general, així. Bon festival, mal festival.
Per mi, regular. Potser m'ha faltat una mica més de grans títols, però és veritat que quan m'has demanat aquí llista de males pel·lícules o decepcions, tampoc m'han sortit moltes. És a dir, que en general jo estic raonablement content.
Sí, bueno, no és el... com d'altres edicions d'aquestes que vols dir una edició que marcarà història, que hem descobert un gran director o una gran pel·lícula. Jo crec que és un festivalet normal. Hem tingut més pel·lícules dolentes que bones, però les bones han estat molt bones i han tingut alguna sorpresa també.
Ràpidament, el premi a qui li donaries tu?
Jo? A qui li donaré el premi?
El premi a la millor pel·lícula.
Jo li diré a Kitano, per Kubi.
Sí?
Sí, clar.
Ui, és una de les grans decepcions que tinc jo.
Bueno, però és que jo va passar, Pipa, una pel·li on el leitmotiv està allà a caps... Jo crec que és, no hi ha cosa que s'assembli més al que és el Festival de Sitges i al que estem vivint ara al món.
I tu a qui li donaries, al fons?
Que consti que el Kitano el tinc apuntat també entre les meves tres, però, va, per donar-li, jo li donaria a Mosques, l'Aritz Moreno i l'Ernesto Alterio, perquè m'ho he passat realment bé amb la seva pel·lícula.
Bueno, jo a la Teoria Universal li donaria, perquè sóc així de fosc i de tal, però hi ha una pel·lícula que la donaria no exequo, però li donaria l'Accessit, que és una pel·lícula argentina que m'ha agradat molt, que es diu Cuando acecha la maldad, que m'ha sorprès moltíssim.
És la pel·li més salvatge que hem vist aquí.
M'ha posat molt dels nervis i déu-n'hi-do, eh? O sigui...
Però que consti que per mi l'única gran pel·lícula que he vist en aquest festival ha sigut la del Yorgos Lanthimos.
Pobres realment. Criatures és la gran pel·lícula que hem vist.
Absolutament. O sigui, en això... O sigui, els tres d'acord totalment.
No està a concurs.
I la Sílvia també, que està fent aquí...
O sigui, Pobres Criatures és... la pel·lícula
és un regal, indiscutible. És un regal visual, conceptual, interpretatiu. O sigui, crec que no he rigut mai amb el Ruffalo que amb aquesta pel·lícula, amb el Ruffalo.
Bueno, ja toca donar-li un premi, eh? També a Willem Dafoe, eh? Ja sigui dit
Dafoe,
de pas.
També.
A Willem Dafoe, que fa, no sé si de Mickey Rourke o de Kirk Douglas. No. Com una barreja dels dos.
Està molt bé, molt bé.
Hi ha hagut una mica de falta de presències de lluentor, per entendre's, es notava la piscina una mica buida, no hi havia aquelles acumulacions de gent i de fans.
Ha mancat algun gran nom, però això també ha passat a Sant Sebastià, la vaga i tot això...
Ha influït moltíssim, no? El que passa és que ara farem un recorregut que no són les coses més significatives, però senzillament gent que sonarà a la gent que ens escolta i que, per tant, ens poden permetre també fer ja comentaris parcials de diferents aspectes del festival. Per exemple, del tema 30 monedes. A mi em va sorprès molt que, per començar, 30 monedes ve Àlex de la Iglesia i no surt per enlloc Àlex de la Iglesia.
Oh, no,
no fa ni una entrevista.
A tu no t'ha donat entrevista.
No. Ah, oh.
Oi, xato.
Però,
van dir que estava molt cansat i que no es feia roda i tal.
A tu t'ha durat entrevista?
Clar.
Bueno, però és que ets fotogrames. És que,
clar, no. Que és amic. Però també ha fet coses, ha fet teles, eh?
Sí, sí, bueno, pues ha seleccionado. Bueno, a veure, aquesta nova 30 monedes.
Segona temporada i la veritat és que jo és bastant curiós, perquè vaig demanar que estigués na Joan Imri a l'entrevista, perquè és un dels fitxatges de la segona temporada, però em van dir que es trobava molt malament i que no podia fer. I per tant em vaig trobar...
Ja la versió estava malament, ja la versió ha donat positiu en Covid, ja la versió té molta mala llet i no vol venir.
El que vulguis. Però
que...
em vaig trobar davant
ha demanat pasta.
De Miguel Ángel Silvestre i de Megan Montaner, que ja els havia entrevistat per la primera. Això sí, amb mascareta en aquell moment, els vaig dir, bueno, anem a fer un remake de l'entrevista que ja vam fer.
Amb les mateixes preguntes.
Exactament.
O sigui, ara ja es fem remakes de les entrevistes.
Sí, i per tant jo vaig dir, escolta, preguntem ja per la tercera temporada, ja si ja ens avancem al que vindrà.
De hecho, Àlex,
aquí en
Sitges, incluso en Venecia, dijo que él iba a escribir mínimo 3 temporadas. Y de hecho, ayer ya nos dijo que está escribiendo la tercera temporada.
Bueno, ayer, mientras estábamos ya rodando la segunda, ya nos iba diciendo, iba a pasar esto, la tercera y lo otro y tal cual. O sea, que ya venía de largo, lo que pasa es que...
La verdad que sí, pero es alucinante como los escalones que coge para esta segunda temporada, ¿no? Proponiendo el infierno como uno de los escenarios principales. Y creo que dándole mucha más holgura y espacio a la comedia, al humor costumbrista tan clásico de Àlex.
Comedia, pero también, para mí, mucho más, ya te digo, violenta. Yo creo que en esta hay mucha más sangre, es mucho más potente, es mucho más excesivo, ¿sabes? Como sin límite.
Sí.
Eso es lo que le caracteriza a este hombre, que es que no tiene límites.
Bueno, pero violencia es ese estilo de violencia que tampoco te sobrecoge cuando la ves, porque está como un poquito descentralizada de la realidad, ¿no? Entonces, tiene un componente mágico de una violencia muy lúdica, ¿no? De pasárselo bien. Es como como se lo pasa a Alex cuando ve eso y dice, quiero más sangre, por favor, que le salga más sangre. Pero es como, me llama mucho la atención eso, como que los ojos admiten eso porque no te terminas de identificar con la realidad.
Jo em demano amb quina realitat s'identifica el Fausto, perquè li havíem de fer algunes preguntes d'homenatge. Per exemple, quina és la primera realitat que vas veure cinematogràfica en braços de la mare, Fausto?
En braços, sí, bé, en braços de la mare, perquè al cinema, a la butaca, jo estava a sobre d'ella, i la primera pel·lícula que té un record clar de que la vas veure al cinema era La flauta màgica, però la que sortia el Jack Wild.
Ah, o sigui, no estàs parlant de la del Bernd?
No. El Jack Wild, que aquí, bueno, l'original era Puff and Stuff. Era com una mena de musical molt estrany, amb un drac i...
Era el flautista de Melin, no?
Sí, bé, és que era una cosa així com molt rara. Quan l'ha tornat a recuperar després el temps, i dius, ostres...
No me'n recorda de res.
Però m'acorda imatges. I va ser, però la mare em va dir, no, van anar a veure La flauta màgica al costat, que era un programador al costat de primer festival Mortadelo i Filemón, que era de curs... Y bueno, y seguramente un nodo, y seguramente trailers, y visite nuestro bar allà a les filmines que posaven a la pantalla.
Alfons, el 30 Monedas, quan es veu?
23 d'octubre a HBO, comença la segona temporada.
I El Otro Lado?
Arribarà al novembre a Movistar Plus. Sí, sí, El Otro Lado, que és aquesta sèrie que havia aixecat molta expectativa també, perquè és la nova sèrie creada per Berto Romero i protagonitzada per ell, Buenafuente, però que no va d'humor, que va més de... Sí que hi ha humor, però té una trama així més paranormal, i una relació entre Berto Romero i Buenafuente. Berto Romero és una mena de...
Iker Jiménez.
Sí, d'Iker Jiménez.
Que I Buenafuente és Jiménez del Oso, que ha traspassat, i és el seu fantasma que li va acompanyant a tots els casos.
Efectivament, i vaig dir, escolta, hi ha una mica de paral·lelisme, no?, això entre, bé, alumne, mestre, i la necessitat de sortir de l'ombra del mestre.
M'estàs dient que s'han oblidat de fer un Mortadelo i Filemón amb Buenafuente i Romero? O sea, Buenafuente de Filemón i Berto de Mortadelo? Li podem proposar a algú a veure si és capaç de
treure endavant?
Home, sí, no sé. Potser colaria, però escolta, els vaig preguntar això a veure si esteu d'acord amb aquest paral·lelisme, i sí, més o menys compraven.
Sí, però a veure, jo vull aclarir una cosa, que és que ell parla molt de mestre, cosa que li agraeixo molt, però jo penso que no és tant. Hi ha una qüestió, que jo vaig arribar abans. I això sí, com el teu pare, que va arribar abans que tu. I sort, perquè si no, tu no haguessis arribat. Bueno, és igual. Vull dir que jo vaig arribar abans, i l'intercanvi ha sigut mutu, anem aprenent molt els dos. Però bueno, m'agrada pensar que ell... Perquè jo també he sigut així, amb gent que va ser referent meu i em va precedir, que vol fer com aquest homenatge amb els dos personatges, no? Que, per cert, els personatges no reflexen la nostra relació.
No, però és veritat que quan un escriu i es deixa portar per l'escriptura, de vegades hi ha com un mecanisme psicològic d'abocar-hi algunes coses que estan a dins, i jo crec que amb aquest paper quasi dual que he escrit per l'Andreu i per mi, hi ha alguna cosa de reconeixement passat pel filtre de la comèdia i de la pròpia ficció, que et porta a fer uns personatges que són molt allunyats del que som. Però sí que hi ha un agraïment, hi ha un reconeixement. Hi ha també, en un moment donat, un cert missatge de ja ets gran, ara ja pots continuar sol, que és una acceptació i un permís que no sento que necessiti, però que d'alguna manera s'ha articulat aquí, i que em fa com il·lusió que també funcioni aquest discurs. De fet, sembla quasi com un homenatge estrany a la figura de l'Andreu, per sota de la... Hi ha com aquest final en què fins i tot... No vull fer spoiler, però hi ha com una aparició que dius, hòstia, sembla... De vegades, veient-ho, pensava, hòstia, és que sembla que s'hagi mort.
Clar, bueno, jo estic molt bé de salut, però... i tinc encara coses a fer, eh?
Però neix del carinyo i d'un reconeixement sincer i honest de que jo crec que sóc molt millor còmic i molt millor professional gràcies a haver-me trobat amb l'Andreu a la vida, i és una cosa que sempre estaré agraït, i per mi és també molt satisfactori poder regalar-li de tornada un paper com aquell.
L'acabes de mencionar, Alfons. Mosques, jo també corroboro que potser és imperfecta, però a mi m'ha enganxat des del primer moment, i és una pel·lícula que em sembla cinema 100%, Mosques, de l'Aritz Moreno.
Sí, a més aquesta Buenos Aires que retrata, és que sembla Gotham. No, jo crec que Aritz Moreno, si algun dia té l'oportunitat de fer un Batman, el faria de conya.
No, de fet, ell diu que no hi havia massa un guió fins que van anar a Buenos Aires a visitar espais, i s'anava creant el guió a partir del que anaven descobrint, no?
La història d'un senyor que surt... És la típica història d'un senyor que surt de casa seva, se li punxa la roda del pneumàtic i del cotxe, i a partir d'aquell moment comencen a passar una catarata de circumstàncies, coses, desastres apoteòsics, que van empenyent la pel·lícula cap endavant.
I a més és una pel·lícula de Nadal, perquè és com el conte de Nadal del Dick, que és el personatge de l'Ernesto Altero, és una mica Scrooge, molt més fill de sa mare, però en el fons és això, i també va rebent visites de fantasmes de tots els Nadals, i és una pel·lícula que és això, no para, és un increscendo amb una sorpresa que té ell al cotxe, però tot això es veu complicant, que tu dius, això es pot complicar més encara, i passa, i es complica més, i és una pel·lícula visualment també molt xula de veure.
I molt divertida, perquè la veritat és que entre l'Aritz Moreno i l'Ernesto Alterio tenen una química entre els dos que es nota, i també es notava l'entrevista, estaven bastant catxondos els dos. No he visto ninguna otra película que empiece con una cita de Morticia Adams. Esto me lo tienes que explicar también.
Bueno, esto era también, es una declaración de intenciones. Me gustaba, mi idea era hacer un thriller clásico de cine negro, cine más clásico y tal. Entonces me hacía muchísima gracia arrancar con una cita, mítica cita que le da como peso a la película, que te pone a un nivel intelectual de hostia, voy a ver algo, no sé qué. Y de repente pues que sea una cita de un personaje de ficción ya marca un tono y marca una, bueno, por dónde van las cosas y tal. Y para mí era un juego que me hacía gracia.
Bueno, habías trabajado en Ventajas de viajar en tren. No sé si quedó ahí la sensación de necesitamos hacer algo más y que seas protagonista total, además de la película.
Bueno, no lo sé. A mí, ya desde la primera experiencia con Aritz en Ventajas de viajar en tren, bueno, me encantó y sentí que conectábamos muchísimo en zonas que pues que no son tan confesables, ¿sabes? Conectamos en una zona pues bastante punky, ¿sabes? Y entonces, pero y luego bueno, yo creo que son las casualidades también de la vida y tal, pero que yo pasé a, yo siento también como que Aritz también he jugado como una especie de puente entre dos culturas, ¿sabes? Entre lo español y lo argentino, ¿no? Que he venido bien ahí.
Pregunto para quién serán esas imágenes. Tal vez sean para nuestras familias. Volveremos a vivir en su imaginación. ¿Qué nos pasó? Pasa cuando el mundo te abandona.
Bayona, l'estrella total i absoluta. La sessió de gala més plena en quant a presències a l'escenari.
Ja va estar plena la sessió a un quart de nou del matí per premsa i per acreditats i per gent també. Pleníssima.
Un vídeo espectacular de persones que felicitaven des d'Amèrica, des d'Espanya, des de tot arreu a Bayona pel premi que li donava el festival a la presentació de la Sociedad de la Nieve. Una d'elles, la primera, Geraldine Chaplin. Primer escolteu-la una vegada que vam parlar amb ella de l'orfanato i de Juan Antonio Bayona.
¿Qué sentías por dentro en aquel momento de rodar tu gran escena del orfanato?
En el momento de rodar, como era a oscuras total, no sabía dónde estaban las cámaras, no sabía dónde, tenía una idea dónde estaban los muebles y tenía que imaginar unas cosas atroces que estaban pasando. Era, como tú dices, libertad total. Era una gozada. Interpretaba sin ninguna interferencia de evitar los ojos del equipo o de evitar mirar a la cámara o de... Era concentración pura y fácil y una gozada. Yo no quería terminar, no quería parar, era maravilloso.
Cuando viene un chico joven como Bayona, uno se imagina, pueden pasar dos cosas, ¿no? Enorme respeto hacia el director o prudencia para ver qué resulta. ¿Tú podrías decirnos en esos momentos cuál es la película que más miedo te ha dado en tu vida o que serías incapaz de volver a ver porque no la aguantarías?
A mí esta, El orfanato, me ha dado un miedo tremendo, pero la voy a ver otra vez. Sí, por obligación y por placer también, pero me ha dado mucho, mucho miedo, sí. Pero un miedo emocional también, no solo un miedo de susto, no, un miedo de lo terrible de una situación, miedo del predicamento de esta mujer, de Belén Rueda. Oh.
Una entrevista al Fons i Àlex a Juan Antonio Bayona després de la projecció de la Sociedad de la Nieve, on al començament... Volies dir alguna
cosa? No, vull dir que Geraldine Chaplin hi és a la Sociedad de la Nieve.
Efectivament, i sortia també al començament de l'homenatge que li van fer al Festival de Sitges, com ara li preguntàvem al Bayona. Jota Bayona, bona nit, humano hermoso. Y vives los raros, ¿verdad?
Buena nit, un bicho raro.
Con todos los honores. Escolta'm, en el homenatge, la màquina del temps del Festival de Sitges, hi va haver moments esplendorosos, però hi ha un que et vull comentar especialment i que m'agradaria que el valoressis, que és que indirectament vas aconseguir que per primera vegada en la vida Geraldine Chaplin interpretés el paper
del seu pare.
Aquest vídeo va ser una sorpresa. Jo no sabia que s'estaven gravant a tots aquests missatges de la gent amb la que he treballat i d'amics. I em va fer molta gràcia perquè a Geraldine li va donar records als meus pares. I enhorabona als teus pares. Jo pensava, bueno, si penses que és el pare de la Geraldine, no, és molt fort, no?
Sobre la Societat de la Nieve, no és una història desconeguda, fins i tot pel cinema, no? I en aquest sentit, què senties que podies aportar de nou amb aquesta pel·lícula?
Va ser llegir el llibre i vaig tenir la impressió de que aquella història, tal i com estava reflexada al llibre, no s'havia contat mai a la pantalla. És per tot allò que no és l'acció de la pel·lícula, perquè si tu penses que té tot el sentit, perquè Viven es va escriure un any després de la tragèdia, amb entrevistes amb els supervivents, però com 4 mesos després de tornar de l'accident. O sigui, eren molt joves, tenien entre 20 i 25 anys, inclús més joves, alguns tenien 18 anys, i no havia passat temps. En canvi, el llibre d'Albierzi està escrit 36 anys després. I és una... Si Viven és un llibre d'acció, aquest és un llibre de reflexió. I aquí, aquest era el repte de la pel·lícula. Com fer una pel·lícula que reflexionés sobre ells, el sentit del que havien viscut.
Mira, acollint-me això que ara acabes de comentar, mencionar el nom del Pedro Luque, el director de fotografia, que no recordo si havies treballat amb ell, però que és una opció estranya, perquè no és tampoc un fotògraf que hagi fet títols grans, per entendre'ns, ja m'ho diràs, però jo m'esperava, curiosament, com sempre, doncs una història, en certa manera, Los Andes, no? Llavors, és una, espectacular. L'opció que heu pres, clar que hi ha Los Andes, la neu, per cada moment que hi ha d'haver, però l'opció que heu pres és la de, en gran part de la pel·lícula, una càmera molt tancada i molt pròxima als actors i molt barrejada amb ells, i em dona la impressió de que si gairebé volies tu i que nosaltres ens sentíssim dins de la història que estàs vivint, no?
Això ho deia un dels protagonistes i una frase que diu: lo que está pasando antes no se puede ver con los ojos de antes. I això, inconscientment, perquè jo és una pel·lícula que m'he deixat portat per la intuïció tota l'estona, intentant reflejar el que passava dins el cap dels personatges, i en aquest sentit era molta intuïció. I el moment em portava a contar la història des d'aquest punt de vista, tan a prop dels actors. Hi havia un moment, per exemple, que no teníem espai dins l'avió, perquè era un espai molt petit, les dimensions reals de l'avió, i érem 19 actors, 8 dummies que teníem i un equip de càmera dins un espai on no podíem rodar. I vaig començar a fer servir aquesta òptica, que és com un tub per filmar el menjar, quan tu fas anuncis pel menjar, i és una òptica que té una profunditat de camp molt gran. Quan vaig veure els plànols, eren tots els personatges en focus, i em semblava com si estigués veient les muntanyes, i era, per mi, aquest és el paisatge en aquest moment, no? Ser-hi aquí dins, amb els personatges, amb els rostres dels actors, com si fossin les muntanyes. I en aquest sentit hem treballat molt la pel·lícula des del cos, no? La pel·lícula s'ha rodat cronològicament, els actors han anat perdent pes, tu veus com els creix el cabell, la pell es crema, no? I el rostre dels actors és, hi ha un moment que és el paisatge de la pel·lícula.
En aquest sentit, de la claustrofòbia, és que jo, per exemple, que ho soc bastant, no? Penso, moment de la llau, d'estar 3 dies tancat dins d'un avió, rodejat de neu, és que coneixia la història, però no coneixia fins a quin nivell de patiment extrem hi havia. No sé si parlar amb el Gustavo o amb altres supervivents, o sigui, entrar en el fons de lo impensable, per entendre'ns, era una de les claus de la pel·lícula.
A mi sempre que parlava amb els supervivents sempre em sorprenia el punt de vista que tenia ells a la història, que sempre era millor de tot el que treballàvem nosaltres abans. Jo, per exemple, quan parlàvem de ser-hi dins de l'avió, hi ha un que deia, les nits eren molt millors que els dies. Les nits, que eren molt més fredes i tot estava fosc, en aquell moment podíem pensar que no estava en la muntanya, però quan arribava el sol un altre cop tornaves a veure la muntanya i tenies una sensació de que havies que tindries un dia més de vida, però a la vegada tenies la sensació de que tornaves a veure les muntanyes, estaves al mateix lloc. Hi ha una constant contradicció entre ells, que això és el que va fer que la pel·lícula, quan em pregunten de què va la pel·lícula, quina és la idea de la pel·lícula, no hi ha una única idea de la pel·lícula, perquè són 16 personatges donant el seu punt de vista, i el punt de vista que hem escollit nosaltres és el 17è, que és el que es va quedar a la muntanya. O sigui que no hi ha, no, era més una pel·lícula de ficar l'espectador dins l'avió i que es fes les mateixes preguntes, que es trobés en la mateixa situació que ells es van trobar a l'avió.
A nivell personal, el primer Sitges que vaig cobrir va ser el del 2007. La primera pel·lícula que vaig veure aquí va ser L'Orfanato, la primera entrevista, la teva, que la feia ell, per això. I avui estàs aquí i aquesta nit entrevisto a Belén Rueda. No sé si aquí, amb el premi d'ahir, tanques un primer cercle i n'obres un de nou, pràcticament.
Bueno, a mi em va fer molta il·lusió que jo vaig assistir la primera vegada al Festival de Sitges amb 16 anys per veure Army of Darkness, que li donava una màquina al temps al Sam Raimi. I ahir hi havia un vídeo d'amics que em donaven la felicitació i estava el Sam Raimi. O sigui que és molt, molt maco tot el que succeeix a Sitges, que això ho deia el Guillermo del Toro a la primera entrevista que li van fer al Sitges, i me'n recordo, deia que aquests festivals són importants per la continuïtat del gènere, per la continuïtat del cinema de gènere i com a motor de producció industrial. Sitges és responsable de que tota una sèrie de generació de directors de cinema, de que fem cinema de gènere aquí, hagi tingut la facilitat de pujar a l'escenari i presentar les seves pel·lícules. I estic convençut que els passis de les pel·lícules que jo he fet, hi haurà dos o tres persones que en el futur estaran presentant les seves pel·lícules. Per això és tan important la continuïtat i protegir els festivals de cinema.
Per acabar, doncs, Màquina del temps, George Pal, El tiempo en sus manos, el premi és molt bonic, realment, molt bonic, molt bonic, molt bonic. Aquesta pel·lícula, evidentment, tu segur que la coneixes o la vas descobrir més tard, i què penses de la pel·lícula del George Pal, El tiempo en sus manos?
Jo li tinc molt de carinyo, li tinc molt de carinyo als efectes especials d'aquella pel·lícula, no? Quan fan aquells viatges en el temps que veus, hi ha un plànol preciós que es veu l'escaparate d'una tenda de ropa i veus com van canviant la ropa. Hi ha idees genials aquella pel·lícula, li tinc molt de carinyo. És una pel·lícula molt camp quan la veus avui en dia, però té molt d'encant.
Algun dia t'haurem de fer una entrevista només per parlar de pel·lícules, perquè se't veu disfrutant. Doncs, Juan Antonio, moltíssimes gràcies per bona aquesta entrevista.
Èxit a vosaltres.
Fins al pròxim Sitges.
Fins al proper Sitges.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Doncs va, ja que explicaves tu anècdotes amb Anna Torrent, t'explico la meva amb Belén Rueda, perquè...
I també estava en el muntatge homenatge, evidentment, a Bayona, no?
Belén Rueda, clar, anava amb uns talons d'agulla per fer les entrevistes elegantíssima a ella, però, clar, en el jardí del Malià, doncs aquells talons s'enfonsaven a la gespa, que no vegis, que l'any passat Eva Green tenia el mateix problema. Total, que anava descalça fent les entrevistes i, clar, tenia els peus plens de fang i havia d'anar a una presentació, deia, home, que algú me traigui una toallita per a limpiar-me los pies, no sé què, i jo, que estava amb la meva dona i la meva filla recent nascuda amb el carrito al costat, li vaig dir, Cristina, porta les tovalloletes de la nena, que ara salvarem a Belén Rueda. I Belén Rueda, no me lo puedo creer, me salves la vida, dient-li a la meva dona. Total, que coses que només passen a Sitges, oi, Belén?
Ya, sí, es maravilla este festival. Encima el tiempo nos acompaña bastante, ¿eh?
Sí, sí, va a cambiar justo cuando se acabe, o sea, que maravilloso.
La producción del festival, no te creas que es así fortuito.
Sí, es Ángel Sala y Mónica.
Es verdad, es verdad. Pues mira, comentábamos que hablábamos el año pasado por Cerdita en San Sebastián y primero me alegra que hayas podido hacer una segunda película tan rápido, porque no siempre llega esta posibilidad tan rápido.
Uriol.
Y también el cambio de estilo, o sea, te has mantenido en el género, pero hemos pasado de algo muy visceral a algo más elegante. Háblanos un poco de este nuevo giro, vaya.
Bueno, digamos que me eligió a mí. El guión me llega cuando, mucho antes de Cerdita, y yo me enamoré de la historia, y entonces digamos que el estilo y todo viene dictado por las necesidades de la historia. Entonces me eligió a mí.
Y el género parece que te elige a ti también, ¿no? Eres como un imán, porque siempre terminamos viéndonos aquí en Sitges con películas intensas, vaya.
Sí, de todas maneras, en este caso, Carlota y yo nos conocemos desde hace muchísimos años. Luego, en este trabajo, aunque te vas reencontrando, pasaron muchos años sin vernos, cada una ha evolucionado en lo suyo, y lo primero me hizo muchísima ilusión que fuera ella, y luego ya me llegó el guión y digo, pero ¿qué maravilla es esta? Esto, yo quiero estar aquí. Y aquí estamos, con la Armita.
Sí, hemos estado compartiendo también con un equipo con el que empezamos juntas, y ha sido una reunión en muchos sentidos.
Sí, es cuando, de esas veces que te juntas amigos que no te ves desde hace mucho tiempo, pero con la profesionalidad de que, aunque somos amigos, hay que cumplir unos tiempos, hay que poner el corazón y el máximo, porque es verdad que esta es una película de género con mucho, mucho corazón y muy... muy emocional.
Doncs aquestes amigues eren Carlota Pereda i Belén Rueda, la directora de Cerdita, que havien treballat en curtmetratges
abans. Curtmetratges, no? Havien
treballat. Anys, i ara estrenaran l'Ermita properament.
Que és una pel·lícula que, per mi, no és precisament la que més ha brillat del festival, i...
És com l'Orfanato 2, que estàvem parlant amb el...
S'assembla molt a l'Orfanato.
Sí, I Belén Rueda s'assembla molt a Belén Rueda, o com a mínim a mitja Belén Rueda.
Mitja Belén Rueda, sí, mitja Verónica Lane.
No? Sí, sí. Bé, escolteu, s'està acabant la primera part del programa i encara ha de sonar això, que és molt important.
It all started when Lucy told me she wanted to spend her honeymoon in a home away from...
Home, only $1,800, and that's complete, mind you.
Això és graciosíssim, eh? Perquè ara parlàvem de Belén Rueda tacada de fang als peus, i aquesta senyora que està parlant ara jo la recordo amb els peus tacats de mosto o de raïm trepitjat en una escena mítica del show que feia per la televisió, que va ser reaprofitat en una pel·lícula mítica. A veure, això que esteu sentint és una pel·lícula que ens comenta, i a més ens pregunta coses, un noi de Constantí, o senyor, que es diu Genís Calabuig, no com Calabuig, Calabuig, per entendre'ns, i diu: salutacions a tota la pandilla sitgetera i als vostres genis de la tertúlia, Fausto, senta't al·ludit. Una de les raons per escriure és que volia preguntar-li al Fausto i a vosaltres si una pel·lícula de risa, és molt, molt bonic això de dir una pel·lícula de risa, ja no es fa servir aquest...
és molt vintage.
Terme, això, sí, que es deia un remolque larguíssim, és un model del que diuen slapstick. Jo entenc que el cinema de l'slapstick, aquests, són persecucions i borrades innocentones que s'inventaven els Charlots i Harold Lloyds del cinema mut. Sí o sí? Meu menys?
Sí, sí, més o menys això són l'slapstick, sí. És la comèdia física i el cac físic.
Però aquesta pel·li vaig llegir que era slapistics, i en canvi és molt més moderna, encara que és molt vella, del 1954. A mi em sembla molt rara, perquè al començament no és gran cosa, però després la parella de casats fan un viatge molt absurd amb una ruleta enorme, que tots són problemes. Qui eren aquests actors?
Doncs la Lucille Ball i el seu marit, el Desi Arnaz.
Ella té una escena que em peta els ronyons quan intenta cuinar la ruleta en marxa i tot comença a volar. I em sona d'haver-la vista alguna altra vegada, aquesta senyora, allò que dèiem del...
Clar, perquè clar, això, l'escena del seu show de televisió, el show de Lucille Ball.
Però que això es va recuperar Pretty Woman, que és el que mirava i reia tant la Julia Roberts a la televisió a l'habitació. No sé si és plàstic per aquesta escena o perquè ho diuen i ja s'entén. Jo, si voleu riure molt, us la recomano, però segur que no la trobareu a plataformes. Això ho podem mirar immediatament, a veure si The Long Long Train...
És una pel·lícula que aquí no es va estrenar al cinema, i quan es va estrenar a televisió espanyola es va dir un remolque larguíssim, que era The Long Long Trailer, i jo crec que és la comèdia del Vicente Minnelli que més em fa riure a mi desconfiada esposa.
I acaba dient, ara la titularien Dos tontos muy tontos en una rulot esplàstica.
Ja anaven dos tontos muy tontos en una rulot.
Anaven com
a furgoneta.
Com a bojos i perseguits.
No està a cap plataforma.
Bé, doncs, senyores i senyors, ella va ser la pionera d'una sèrie, una pel·lícula que en realitat va semblar sempre la pionera de les persecucions de cotxes.
Oiga, capitán, Frank, he visto a Chalmers. ¿Qué sabe de Ross? Chicago podría ser muy importante. Tenía acceso a los archivos, descifraba las comunicaciones al sindicato junto con su hermano Pete.
¿Me eligió a Chalmers?
Ajá.
¿Y sabe por qué?
Sí, sé por qué. Se está preparando para un alto cargo.
Tú eres siempre noticia.
¿Sabeu de qui estem parlant? Te quiero mucho, Frank. 55 anys aquesta setmana, de quina pel·lícula?
Bullet.
Steve McQueen. Pegó pionera de les persecucions, no del tot, San Francisco sí, però abans va existir el món és boig, 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 i ella sí que va ser la primera de debò, també a San Francisco. Arribem a la final de la primera part del programa. Amigues i amics, us deixem amb una novetat musical que comença a sonar immediatament, i aquí devem aquesta música, és el tontet del fill de Roberto Rodríguez, Rebel Rodríguez, el fill de Robert i Elizabeth, que va fer també la música de Spy Kids, El Armageddon i Super Niños, poca conya, poca conya, amb una pel·lícula que s'estrena ja, que es diu Hipnòtic, amb Ben Affleck i Alice Braga. Jo no aniré a veure-la.
Doncs et perdràs un Nolan d'Hacendado, com diu el Fausto.
Un Nolan de marca blanca.
Una gran definició.
Sí? Doncs aneu-la a veure. A tot risc. I després, la segona part de la finestra.